Bon dia, són les 8. Arrenquem aquí aquest matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 25 graus a Barcelona, 25, 23 n'hi ha a Girona, 25 també a Tarragona, a Lleida n'hi ha 21. Estem a mitjans de setembre, però encara sembla que sigui el mes d'agost. A Terrassa en tenen 22 i a Olot una mica més de fresca, però vaja, no gaire per ser la Garrotxa. 18 graus de temperatura a aquesta hora. Aquest dimarts tornarà a ser xafogós. Ja ho veieu que els termòmetres segueixen ben alts, evidentment més del que tocaria. Avui serà però un dia grisot a molts llocs, amb núvols, i pot ploure especialment a la tarda en alguns punts del país. Ara en donarem tots els detalls.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Avui és dimarts, és 14 de setembre, i el dia comença amb tres noms propis. El primer, el de Pedro Sánchez. Ara sí, el govern espanyol aprovarà avui mesures per contenir el rebut de la llum. Eliminar els impostos que depenen de l'executiu no estalviarà grans quantitats, és veritat, perquè en definitiva parlem d'un 5% respecte del consum, però res està de més quan els preus s'han desbocat i les butxaques continuen molt tocades per les conseqüències de la crisi econòmica que ha aprofundit la Covid. Per cert, ara hi anem, Pedro Sánchez serà a la taula de diàleg amb el govern català. Un segon nom que volem destacar avui és el de Jordi Riba. És vicepresident corporatiu de Microsoft als Estats Units i és qui ha anunciat que aquest gegant informàtic ha triat Barcelona per obrir un centre de recerca en intel·ligència artificial. Anem escassos, molt escassos, de bones notícies, i les que tenim hem d'explicar-les i amb la veu ben alta. Serà inversió, seran llocs de treball qualificats, d'entrada una trentena, i és en definitiva situar Barcelona en un sector alt tecnològic, ple de present però sobretot de futur. Benvinguda sigui la bona notícia. I finalment, Núria Pla, fins ahir era vicerectora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha dimitit després de fer un tuit apel·lant a cremar contenidors dissabte passat. Un lloc de treball val un tuit fet quan no toca? Jo crec que no. Sovint vivim pendents de les xarxes i les utilitzem potser massa a la lleugera. Si Pla va fer el tuit després de meditar-ne les conseqüències, fa bé de dimitir. Si la dimissió és la conseqüència d'un acte impulsiu, ens serveixi a tots d'exemple i pensem-nos-ho dues vegades tot abans de publicar-ho a les nostres xarxes socials. Ara repassem tots els titulars que deixen aquest dimarts, abans però ens fixem en el temps i en el trànsit. Comencem amb aquesta previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, Pol. La jornada d'avui es torna a llevar amb un cel bastant ennuvolat arreu de Catalunya. D'aquestes últimes hores hem tingut alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu de Lleida i al llarg del matí continuarà aquesta nuvolositat variable. Uns núvols més abundants cap al Pirineu, cap a Ponent, on de cara a la tarda sí que hi haurà més ruixats i tempestes localment amb una certa intensitat i acompanyats també de pedra de calamarsa, i inicialment també serà pluja de fang perquè tenim pols en suspensió. De cara a demà esperem una jornada molt semblant a la d'avui, algun ruixat al matí cap al Pirineu de Lleida i a la tarda a bona part del Pirineu. Pirineu, comarques de Lleida i també molts punts a les comarques de Tarragona. De moment no s'esperen canvis.
I sapiguem amb el RAC com es circula aquesta hora. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant de l'autovia A2, perquè hi ha hagut un accident a l'altura de Pallejà en sentit Barcelona, que ara mateix deixa 6 quilòmetres d'aturades en aquesta via i també afecta de retruc al darrer tram de la B24 a Pallejà per anar cap a aquest enllaç. També la via paral·lela porta retencions, la B23, són 4 quilòmetres a l'altura de Sant Feliu, i també després hi ha retencions entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, i també hi ha retencions a l'AP7 en sentit sud, són dos trams de retencions a l'altura de Sant Cugat i també al Nus del Papiol, i a l'altra banda la C58, també de força carregada en tots dos sentits de la marxa, des de Ripollet fins al mateix Nus de la Trinitat. De fet, la P7 també va carregada a Barberà. I acabem a les rondes. Hi ha retencions en tots dos sentits, sobretot en sentit Llobregat, amb aturades de la ronda litoral entre el Besòs i el Poble Nou. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Al matí a Ràdio Estel. Els titulars que necessites.
El govern espanyol aprovarà avui una rebaixa del preu de la llum. Eliminarà fins al mínim legal els impostos del 5% sobre l'electricitat que depenen de l'executiu amb l'objectiu de reduir la factura que acabem pagant als ciutadans. A més, el govern espanyol bloquejarà els beneficis extraordinaris que reben les elèctriques i destinarà aquests diners a controlar el preu del gas, que també està disparat. Sánchez ho ha anunciat en una entrevista a televisió on ha confirmat que anirà a la taula de diàleg i que la reunió es farà demà a Barcelona. El president del govern espanyol insisteix que no s'hi parlarà d'autodeterminació ni d'independència, però que vol diàleg.
Va estar en esa mesa y en esa reunión.
Yo siempre he defendido. He defendido el diálogo entre catalanes.
¿El próximo jueves?
Probablemente, si me permite, diré que es el miércoles cuando se va
el miércoles.
Reacció immediata del líder del PP, Pablo Casado, que assegura que Sánchez s'extralimita amb aquesta taula per part catalana. Avui coneixerem la composició de l'equip que s'hi enviarà. Falta per definir els membres de Junts per Catalunya. El president aragonès parla així de la reunió d'aquest dimecres.
Aquí cada parte tiene que plantear su propuesta. La propuesta del govern de la Generalitat como solución al conflicto político que tenemos entre Cataluña y el Estado es clara, es un referéndum y es la amnistía. Veremos cuál es la propuesta del Estado. Todas las propuestas se van a discutir y nosotros, evidentemente, vamos a plantear la nuestra y, en todo caso, estamos a la espera si el Estado tiene alguna propuesta.
També avui el govern aprovarà el decret que permetrà que els centres educatius tinguin la informació de qui està vacunat i qui no en cada escola o institut. La mesura pretén poder gestionar les quarantenes en cas d'un o diversos positius en una classe. Recordem que només hauran de fer quarantena a casa els no positius que tampoc estiguin vacunats. I Microsoft obre un centre d'investigació en intel·ligència artificial a Barcelona. D'entrada seran 30 llocs de treball per a enginyers i la xifra pot acabar arribant al centenar. El nou centre es dedicarà a treballar en el desenvolupament del buscador Microsoft Bing. És el seu competidor amb Google. I una altra bona notícia, les abraçades tornaran a les residències. La Generalitat alleuja el protocol i en aquelles residències on la Covid estigui més controlada es torna a permetre el contacte físic entre residents i visitants. Les visites seguiran amb cita prèvia, això sí, i també es recuperen tots els tipus de sortides dels centres. I la farmacèutica Ipra, que està instal·lada a Amer, ven la seva vacuna contra la Covid al Vietnam. Aquest país asiàtic està a l'espera que aquesta vacuna tingui el vistiplau sanitari, però ja n'ha reservat 50 milions de dosis. I aquest vespre el Barça torna a jugar a la Champions. Ho farà contra el Bayern de Munic, aquell equip que va certificar les carències del Barça de Bartomeu. Ho recordareu, aquella final a Lisboa que va acabar 2-8 favorable als alemanys.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
8:08 són els titulars d'un dia en el que si passeu pel quiosc, si compreu el diari, si n'obriu la seva versió en digital, valdrà la pena aturar-se en algunes informacions. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
El govern sancionarà multes de 300 a mig milió d'euros qualsevol mena de discriminació.
La previsió de l'executiu és posar en marxa molt aviat l'oficina d'igualtat que s'encarregarà d'atendre de forma presencial i virtual les denúncies per discriminació. L'objectiu és acabar amb els delictes d'odi per raó de raça, sexe o religió. Ho explica Maite Piulacs al Punt Avui.
I rebuig dels ajuntaments i entitats ecologistes a la línia d'alta tensió entre l'Aragó i el Llobregat.
Si el projecte tira endavant, les torres per on passa el cablejat elèctric creuarien el territori des de l'Ebre fins a l'àrea metropolitana. Els ajuntaments dels municipis afectats i entitats com el GPEC ja han presentat al·legacions al macroprojecte. La Generalitat també té previst fer-ho aviat. És una notícia de Jordi Montbrú al diari Ara.
I els Mossos han localitzat el passaport del pare que va matar el seu fill en un hotel de Barcelona.
Segons els investigadors, aquesta troballa fa pensar que el presumpte assassí no hauria planificat la fugida. La policia fins i tot treballa amb la hipòtesi que s'hagi pogut suïcidar. Tot i això, segueixen buscant l'home que va ser vist per última vegada el 24 d'agost quan fugia de l'hotel on es va trobar el seu fill de 2 anys mort. Ho podem llegir al periòdico.
Passen 9 minuts a les 8. A El govern espanyol aprovarà avui mesures sobre l'electricitat per reduir les factures de la llum. En plena escalada de preus, Pedro Sánchez anuncia més baixades d'impostos, en aquest cas els que depenen de l'executiu, per contenir el que els ciutadans acabem pagant. Ho ha explicat aquesta nit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Y ya le anuncio que mañana en el Consejo de Ministros prorrogaremos hasta final de año la suspensión de ese 7% del impuesto y bajaremos el impuesto especial a la energía eléctrica, que ahora mismo está en un 5,1% al 0,5%, que es lo mínimo que nos pide o nos exige la legislación comunitaria.
Sánchez, però, ha anat més enllà. També ha anunciat que retallaran els beneficis coneguts com a caiguts del cel de les grans companyies elèctriques que per poder limitar el preu del gas, que també s'està disparant. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Aquests beneficis són els que les companyies reben de manera extraordinària per les centrals nuclears i hidràuliques que no emeten CO2. Tot plegat ha de passar avui pel Consell de Ministres. Sánchez ho justifica perquè assegura que les elèctriques estan tenint grans beneficis i poden assumir aquesta retallada. L'objectiu de l'executiu espanyol és que a finals d'any la despesa dels ciutadans en electricitat sigui similar a la que van haver de pagar l'any 2018.
I en aquesta mateixa entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha anunciat que anirà a la taula de diàleg amb el govern espanyol i que aquesta reunió es farà demà, dimecres, aquí a Barcelona.
Voy a ir.
¿Quién es la reunión?
Yo siempre he defendido el diálogo entre catalanes, la necesidad de abrir un nuevo tiempo, de reencontrarnos, de volver a ese punto en el cual dejamos de escucharnos, no solamente la ciudadanía catalana entre sí, sino también entre las distintas autoridades, y voy a hacer una apuesta firme por el diálogo y por el reencuentro.
El president espanyol assegura que qualsevol acord a la taula de diàleg passarà per un referèndum posterior. El líder del PP ho qualifica d'inadmissible. És Pablo Casado a la COPE.
Ya es grave ir a una mesa en la que sus interlocutores piden la amnistía y la autodeterminación. Para entendernos, amnistía, como si España fuera una dictadura. Autodeterminación, como si Cataluña fuera una colonia. Pero ya el colmo es que diga que si llegan a un acuerdo, eso lo va a someter a un referéndum. Yo creo que, sinceramente, se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos en el Parlamento y una investidura. Y esto es algo que la sociedad española no debe permitir.
Tant Esquerra com Junts volien que Pedro Sánchez fos en aquesta taula de diàleg per donar credibilitat a aquesta voluntat de parlar, de voluntat d'estesa del govern espanyol. Abans de la reunió entre governs, hi haurà també una trobada entre els dos presidents. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els dos socis del govern català han estat taxatius els últims dies sobre la necessitat que Pedro Sánchez assistís a la taula de diàleg. De fet, hores abans de l'anunci del president del govern espanyol, la portaveu de Junts per Catalunya, el Sertadi, havia instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a no anar a la mesa si Sánchez no hi anava.
Davant d'aquesta situació i davant de la possibilitat real de que Pedro Sánchez no assisteixi a la reunió, nosaltres creiem que per dignitat institucional el president de la Generalitat, el molt honorable Pere Aragonès, tampoc hi hauria d'assistir.
Aragonès, per la seva banda, va contestar reiterant que era necessari que la trobada fos al màxim nivell institucional.
Crec que és prou seriós el futur climàtic que tenim per davant, el futur de les infraestructures, el futur de la biodiversitat i el futur de l'economia del país.
Avui, després del Consell Executiu, s'haurien de fer públics els noms definitius de qui seran els integrants de la mesa per part del govern català.
I en relació amb el diàleg, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, demanava ahir des d'aquest programa que els polítics dialoguin i, sobretot, que s'escoltin.
L'actitud amb la qual tenim que anar a fer un diàleg sempre té que ser aquesta actitud d'estar oberts a l'altre i saber perdre per escoltar també les raons, que també les té l'altre d'un costat i de l'altre.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
El fabricant ferroviari Alstom preveu duplicar la plantilla a la seva fàbrica de Santa Perpètua per dur a terme la fabricació de 152 trens de gran capacitat que seran per a Rodalies. El contracte entre Renfe i Alstom ascendeix a 1.447 milions d'euros. Els nous convois disposaran de 900 places i minimitzaran el temps de baixada i pujada dels viatgers. Teniu més informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Un quart de nou del matí, el govern té previst aprovar avui un decret llei perquè les escoles i instituts puguin saber quins dels seus alumnes, professors i personal estan vacunats. Així, a través de l'aplicació Traça Covid, sabran qui ha de confinar-se i qui no, si en una classe es detecta un o més positius. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Per poder fer arribar aquestes dades, el govern ha de modificar el decret actual que permet informar sobre els positius a les escoles i afegir les dades de la vacunació. Fins ara, aquesta aplicació permetia saber quantes persones, grups i centres hi havia confinats per Covid a cada moment a Catalunya i seguir-ne la traçabilitat. Mentre el decret llei no entri en vigor, si es detecta un positiu a l'aula, el departament sol·licitarà la informació de vacunació del grup. Ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en una entrevista a TV3.
Doncs avui és el segon dia d'escola a Catalunya. El curs va engegar ahir, ho va fer amb més d'un milió i mig d'alumnes i s'han pogut obrir amb normalitat 5.470 centres d'arreu del país.
El conseller d'Educació assegura que aquest curs es treballarà amb la mirada posada en l'estat emocional de l'alumnat com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Josep González Cambray ha fet aquesta valoració de l'arrencada del curs.
Avui és un dia important, pel país. És el primer dia del curs 2021-22. Quan batega una escola, batega la societat. És un dia amb motxilles plenes d'il·lusió, de retrobaments, de felicitat, de somriures, de paraules a les aules, i per tant donem vida a les aules de nou avui, amb aquesta tornada i aquest inici de curs.
Tornen per fi les abraçades a les residències després de molts mesos d'haver estat vetades. Així ho preveu el nou protocol a les residències de gent gran. Familiars i usuaris no s'han pogut mostrar afecte físic des de l'esclat de la pandèmia.
La Generalitat flexibilitza les mesures i permet que els centres que es troben en verd i groc puguin tornar a haver-hi contacte físic entre residents i visitants. Ho hauran de seguir fent, això sí, amb cita prèvia. També es recuperen tot tipus de sortides i podran passar llargs períodes fora del centre. A més, els residents ja no hauran de fer quarantena si són contactes estrets d'un positiu. D'altra banda, es manté un cribratge cada 15 dies per als professionals vacunats i 3 a la setmana per als no vacunats.
Una bona notícia que arriba a les residències catalanes. En parlarem amb la presidenta de l'ACRE, Cinta Pascual, a partir de 3:15 avui aquí al matí a Ràdio Estel. Més coses vinculades amb la Covid. La farmacèutica Ipra, amb seu a Amer, signa un acord per subministrar, atenció, més de 50 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19 al Vietnam, amb l'objectiu de fer front a la pandèmia en aquell país. El subministrament es farà, evidentment, un cop s'hagin realitzat els estudis clínics locals i es tingui autorització per part de les autoritats d'aquest país asiàtic.
Segons informen en un comunicat, amb aquest acord de cooperació, el Vietnam podrà oferir a la seva població una solució contra la pandèmia i podrà incrementar la taxa de vacunació. Remarquen que la vacuna que desenvolupen a l'empresa catalana ha despertat interès en aquest país asiàtic perquè utilitza una proteïna que indueix una resposta immunitària que neutralitza el virus.
I la Fiscalia recorre al Suprem l'absolució de Tamara Carrasco per incitació als desordres públics.
Carrasco ja ha estat absolta en dues ocasions, però la Fiscalia insisteix en acusar-la i en demana 7 mesos de presó. Els fiscals consideren que els missatges de WhatsApp intervinguts, on se la sent parlar d'accions en resposta a la detenció a Alemanya de Carles Puigdemont, són suficients per condemnar-la per incitar als desordres públics.
Microsoft instal·larà un centre especialitzat en intel·ligència artificial a la ciutat de Barcelona. El centre formarà part d'una divisió en què treballen més de 5.000 persones i pel centre de la ciutat de Barcelona es seleccionaran d'entrada 30 enginyers de programari i científics de dades. La previsió és que més endavant s'acabin creant a Barcelona un centenar de llocs de treball.
Segons la companyia, el nou centre es dedicarà a treballar en el desenvolupament del buscador Microsoft Bing, el competidor que assumia fer ombra a Google. El vicepresident de Microsoft als Estats Units, Jordi Ribas, serà l'encarregat de dirigir aquesta nova seu que vol atreure talent de tota Europa.
Investiguen una agressió homòfoba a dos menors a Reus. Els fets van passar dissabte a la nit i els Mossos d'Esquadra n'estan buscant els autors.
Els joves van ser agredits físicament i amb caràcter homòfob per un grup de persones de la plaça Europa de Reus. A banda, també els hi van robar objectes personals. Els fets van passar dissabte, però ha estat aquest dilluns quan el pare d'una de les víctimes ha denunciat els fets a la comissaria. Els Mossos mantenen una investigació oberta per un delicte d'odi per orientació sexual.
I una vintena de famílies d'Olesa de Montserrat continuen desallotjades després que diumenge s'incendiés un edifici d'aquest municipi. Per ara només es permet a aquests veïns entrar a casa seva per buscar pertinences.
A causa de l'incendi, el bloc es va quedar sense subministrament de llum, de manera que s'està a l'espera del restabliment del servei per poder autoritzar el retorn a tots els pisos. L'accident va provocar la mort d'una dona de 71 anys i va deixar 3 ferits greus que continuen hospitalitzats.
Avui entrevistarem a Fernando Antón Alonso, que és investigador de l'Institut d'Estudis Urbans i Metropolitans, que ha participat en diversos estudis sobre vulnerabilitat, sobre cohesió social en barris de diverses poblacions de l'àrea metropolitana. També ha fet algun estudi a Olesa de Montserrat i amb ell parlarem del que denunciava ahir l'alcalde d'aquesta població en relació amb aquest incendi, que hi ha barris vulnerables com aquest d'Olesa, on les famílies no poden afrontar ni tan sols les subvencions que existeixen per mantenir en bon estat edificis com el que va patir aquest incendi dissabte passat.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que hi ha als diaris d'aquest dimarts. Començarem amb La Vanguardia. Olma, què hi podem trobar?
Bon dia. Màrius Carol manifesta que en el món de la política és molt complicat deixar les cadires del poder. El periodista explica que el grup Godó, una vegada cessat, Luis de Galinsoga continuava ocupant el seu lloc de director i que a Catalunya, per exemple, hi ha càrrecs que van caducar fa 2.350 dies i continuen ocupant el seu despatx. També a La Vanguardia, Quim Monzó es pregunta si amb el 70% de la població vacunada s'ha d'implantar el passaport Covid.
Avui a les 11 hi dirà la seva sobre aquesta qüestió del passaport Covid en Jaume Pedrós, que és president del Col·legi de Metges de Barcelona i passarà pel matí a Ràdio Estel. A l'ara hi llegim que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, va reconèixer en aquest diari que no tots els professors d'ESO i batxillerat fan el 100% de les classes en català.
Antoni Bassas és contundent i explica que es tracta d'una veritat incòmoda o qualifica d'inadmissible i reclama que s'hi busqui una solució perquè el català no s'esmicoli. També a l'ara llegim en Pau Moliner sobre l'ús lingüístic del català. L'escriptora opina que el femení genèric no funciona quan la frase no és de lloança, sinó de retret o informativa.
I el Punt Avui destaca l'anunci in extremis de la taula de diàleg, el que feia ahir Pedro Sánchez de Televisió Espanyola, i es mostra crític amb l'executiu català.
Xevi Chirgo no es creu que consellers i ministres no sabessin de fa dies que la taula es faria dimecres i demana al govern de la Generalitat que no tracti els ciutadans de criatures. Chirgo es queixa que ens han pres el pèl perquè la notícia aquests dies era saber quin dia seria la trobada, si Sánchez aniria o no a la taula, i reclama que l'important d'aquesta taula de diàleg és saber, encara a dia d'avui, quina és l'ordre del dia.
Ens fixem també en el que explica la premsa comarcal del país. Els Mossos d'Esquadra desmantellen al Segrià 2 plantacions de marihuana.
A Torres de Segre i Gimenells, a la comarca del Segre, els Mossos han decomissat 300 plantes de marihuana de 2 plantacions. L'actuació policial ha acabat amb 2 detinguts, segons apunta el diari Segre.
I consideren l'àrea vitícola de Calonja com un cas únic al món.
De fet, identifiquen 22 varietats de raïm a les vinyes del municipi del Baix Empordà, 11 de les quals desconegudes. Aquest és un fenomen inèdit a Europa. Així ho determina un estudi realitzat per la Universitat de La Rioja i finançat per l'Ajuntament de Calonja i la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la UDG, segons explica el mateix diari de Girona.
I hi ha mobilitzacions, en aquest cas a la Cerdanya, i contra la construcció i el turisme residencial.
Entitats i veïns signen un manifest que ha d'arribar al govern per canviar el model econòmic basat en la construcció i les segones residències. El manifest ja ha començat a distribuir a través de les xarxes socials locals amb l'objectiu que en els pròxims mesos, una vegada hagi recollit el màxim d'adhesions possibles, arribi a la Generalitat. Ho explica el Regió 7.
Ens quedem a prop de la Cerdanya. Fem un cop d'ull al que està passant en aquest cas al Principat d'Andorra. Salut. I aïlla la primera aula del curs per un positiu a maternal, en aquest cas.
Segons apunta el periòdic d'Andorra, el centre afectat és l'Agora International School. El govern andorrà ha informat de l'aïllament de l'aula a través d'un comunicat de premsa. Recordar que en els cursos de maternal no s'utilitza mascareta i que, per tant, quan hi ha un positiu, tots els companys han de confinar-se.
I més notícies del Principat. El sector de l'automòbil preveu xifres prepandèmiques per a finals d'aquest any.
Així ho apunten les últimes dades que va portar el Departament d'Estadística. L'Associació d'Importacions de Vehicles d'Andorra considera que el govern ha perdut l'oportunitat d'apostar per un parc net i eficient.
I això no ha passat a Andorra, però sí que n'han parlat a la ràdio andorrana. Es pot, no descarta, aplicar noves restriccions de cara a l'hivern.
En declaracions a Ràdio Nacional d'Andorra, el cap de govern, Xavier Espot, ha manifestat que la voluntat del govern és arribar a la temporada de neu amb un bon context per a poder rebre turistes i que si fa falta aplicar mesures restrictives per a tenir una situació sanitària adient, s'ho plantejaran.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Anem a parlar ara d'esports. El Barça debuta avui, serà a les 9 del vespre a la Lliga de Campions. Ho farà amb un rival, evidentment, exigent. És el Bayern de Munic. I amb 4 dels 6 davanters lesionats. A les baixes d'Ansu Fati, de Dembélé i del Kun Agüero s'hi ha de sumar ara la lesió de Martin Braithwaite. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El davanter danès haurà de passar pel quiròfan a causa d'una lesió al genoll esquerre. El Barça tampoc podrà comptar aquesta nit amb Serginho Dest, que pateix un esquinç al turmell. L'entrenador Ronald Koeman creu que el d'avui és un partit complicat, però assegura que el Barça té molt d'interès en la competició i que el fet de jugar a casa és un punt a favor.
Partido complicado, pero de muchas esperanzas, de mucho interés en competir en esta competición de Champions League, entonces, y jugamos en casa, y entonces intentamos sacar un buen resultado para iniciar esta temporada de Champions League.
El tècnic té clar com ha de jugar el seu equip per tal de no patir davant d'un Bayern que en l'últim enfrontament amb els blaugranes va golejar per 2-8. Comenté clar que cal un bon paper dels centrals i no perdre pilotes.
Si pierdes balones en espacios importantes atrás, nos pueden hacer mucho daño, porque el Bayern es un equipo que físicamente está a tope y sobre todo cuando roban el balón son muy rápidos hacia arriba, entonces es importante tener balón.
També a la Champions, l'equip femení del Barça ja coneix els seus rivals en aquesta fase de grups.
Les actuals campiones d'Europa debutaran a la competició el dia 5 d'octubre i ho faran davant l'Arsenal a Londres. Les blaugranes han quedat enquadrades al grup C, on també hi ha el Hohenheim, el Koge danès. Aquests dos equips debuten per primer cop a la Champions femenina. L'entrenador blaugrana, Jonathan Giraldez, ha valorat les rivals i veu l'Arsenal com el contrincant més perillós.
Per mi és un dels equips que millor s'ha reforçat al continent europeu. Té jugadores de gran nivell i l'altre dia ho van demostrar, un ritme de joc molt alt, no?, per el moment de la temporada en el que estem i esperem, jo crec que serà un dels de rivals més complicats.
Els Mossos d'Esquadra troben documents del Barçagate a casa d'un directiu de la Junta de Bartomeu. Els documents confirmarien l'existència de 4 comptes de Twitter que servien per difamar l'entorn del propi club.
Durant el registre que la policia va fer a casa de Jaume Masferrer, també es va trobar una llibreta on s'apuntava que Masferrer havia de parlar amb els auditors sobre el context polític de l'1 d'octubre del 2017, quan es va celebrar el referèndum. Segons va avançar ahir el programa Què t'hi jugues de Ser Catalunya, hi hauria escrit que calia defensar el club dels atacs de l'independentisme. Els documents també confirmarien que Masferrer hauria fet una anàlisi prèvia a l'auditoria interna que el club va demanar a PricewaterhouseCoopers. Aquest informe s'hauria fet abans que la resta de membres de la Junta Blaugrana de Bartomeu conegués els resultats.
I el Real Madrid també està de pega amb les lesions. Aquesta notícia és eterna. Gareth Bale es torna a lesionar. Ho ha fet en l'últim entrenament. Les primeres valoracions apunten a una baixa que pot durar, Xavi, mesos.
El galès pateix una lesió als isquios de la cama dreta. La baixa arriba en un moment on el calendari dels blancs apreta fins la propera aturada de seleccions amb 4 partits de Lliga i 2 de Champions en les 3 properes setmanes.
I encara el Real Madrid, Vinícius, no serà sancionat després de celebrar un gol. Va passar aquest cap de setmana, segur que heu vist la imatge, saltant a la grada, acostant-se als aficionats. Evidentment, ell no portava mascareta i alguns dels que l'abraçaven tampoc.
Doncs només rebrà una amonestació per part del comitè de competició, l'únic organisme que pot sancionar els futbolistes. El jugador va veure la targeta groga després d'aquesta acció, però la sanció no anirà més.
Acabem encara amb un apunt de cultura. La barcelonina Anelén Suárez ha estat guardonada amb el Premi Nacional a l'obra d'un traductor 2021. Suárez ha estat premiada per la traducció a l'espanyol de l'original en alemany de l'obra El Divan de Oriente y Occidente. L'autora està especialitzada en el món xinès i en la seva família de llengües, fet que ha valorat el jurat del guardó atorgat pel Ministeri de Cultura i Esports espanyol a través de la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura. Vaja, arribarem al punt de 8:45 amb música tal dia com avui de fa 38 anys. El dimarts 13 de setembre de 1983 va néixer a Londres una de les veus més impressionants de la música moderna, Amy Winehouse. Yes, I've been black from where I come back. Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dimarts, és 14 de setembre, el dia que ens acompanyaran en temps de tertúlia l'advocat Marc Molins i els periodistes Sílvia Angulo i Joan Serra. Amb ells parlarem del rebut de la llum de la taula de diàleg, també de moltes més coses, evidentment. Volem entrevistar a Fernando Antón Alonso, és investigador de l'Institut d'Estudis Urbans i Metropolitans i en sap molt de vulnerabilitat i de barris on el dia a dia és molt difícil. Olesa de Montserrat està entre els municipis on ell ha fet alguna investigació. Per què els barris vulnerables tenen dificultats per accedir a subvencions que en principi es dissenyen per als seus veïns? Avui li ho preguntarem a Fernando Antón Alonso. Ahir, justament, ho denunciava en aquest programa l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera. En parlarem en temps de tertúlia i parlarem també d'aquesta notícia positiva, que les abraçades tornen a les residències de Catalunya. Ho volem valorar-ho amb la presidenta de l'ACRA, amb Cinta Pasqual, al llarg del programa d'aquest dimarts. Un dia que està farcit de titulars i el repassem abans del temps i el trànsit. El govern espanyol aprovarà avui una rebaixa del preu de la llum. Eliminarà fins al mínim legal els impostos del 5% sobre l'electricitat que depenen de l'executiu per reduir la factura que paguem els ciutadans. A més, el govern espanyol bloquejarà els beneficis extraordinaris que reben les elèctriques i destinarà aquests diners a controlar el preu del gas, que també s'està disparant. És un dels anuncis que Pedro Sánchez va fer ahir a la nit en una entrevista a Televisió Espanyola, on va confirmar també que anirà a la taula de diàleg i que aquesta reunió es farà demà a la ciutat de Barcelona. Insisteix que no s'hi parlarà d'autodeterminació ni d'independència, però que vol diàleg.
Va estar en esa mesa y en esa reunión.
Yo siempre he defendido. He defendido el diálogo entre catalanes.
¿El próximo jueves?
Probablemente, si me permite, diré que es el miércoles, cuando se va
el a miércoles.
El primer reaccionari, el líder del PP, Pablo Casado, assegurant que Sánchez s'extralimita amb aquesta taula per part catalana. Avui coneixerem la composició de l'equip que hi enviarà, falta per definir els membres de Junts per Catalunya. El president aragonès parlava així de la reunió d'aquest dimecres.
Aquí cada parte tiene que plantear su propuesta. La propuesta del gobierno de la Generalitat como solución al conflicto político que tenemos entre Cataluña y el Estado es clara, es un referéndum y es la amnistía. Veremos cuál es la propuesta del Estado. Todas las propuestas se van a discutir y nosotros, evidentemente, vamos a plantear la nuestra y, en todo caso, estamos a la espera si el Estado tiene alguna propuesta.
I avui el govern aprovarà el decret que permetrà que els centres educatius tinguin la informació de qui està vacunat i qui no en cada escola o institut. La mesura pretén poder gestionar les quarantenes en cas d'un o de diversos positius en una classe. Recordem que només hauran de fer quarantena a casa els qui no siguin positius, però que no estiguin vacunats. Microsoft obre un centre d'investigació en intel·ligència artificial a Barcelona. D'entrada seran 30 llocs de treball per a enginyers i aquesta xifra pot arribar a créixer fins al centenar. El nou centre es dedicarà a treballar en el desenvolupament del buscador Bing, que és el competidor de Microsoft contra Google. Les abraçades tornaran a les residències, la Generalitat alleugeix el protocol i en aquelles on la Covid estigui més controlada es tornen a permetre les abraçades, el contacte físic en definitiva entre residents i visitants. Això sí, les visites seguiran amb cita prèvia i també es recuperen tot tipus de sortides dels centres. La farmacèutica Iprac està instal·lada a Amer, ven la seva vacuna contra la Covid al Vietnam. Aquest país asiàtic està a l'espera que la vacuna tingui el vistiplau sanitari, però ja n'ha reservat 50 milions de dosis. I aquest vespre el Barça torna a jugar a la Champions, ho fa contra el Bayern de Munic, aquell equip que va certificar les carències del Barça de Bartomeu a la semifinal de Lisboa, aquella que va acabar, segur que ho recordeu, 2-8. Camí de 2:05 de nou, moment pel temps i pel trànsit.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Comencem amb la previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Situació meteorològica marcada un dia més per la calor, per l'aixafogor, vent desagradable que ens acompanyarà durant el dia i durant la nit. Un dia amb nuvolositat variable, temperatures màximes de 25 a 30 graus aproximadament i també amb precipitacions. N'hem tingut aquestes últimes hores i en tindrem també de cara a les properes, sobretot al Pirineu de Lleida. Seran puntuals aquest matí. A partir de mig matí, migdia, afectarien a d'altres punts de les comarques de Lleida, Pla de Lleida, també comarques de l'interior de Tarragona. A la resta, tot i que augmentarà la nuvolositat, en principi no esperem precipitacions. Compte que a la tarda alguna d'aquestes precipitacions pot tenir intensitat entre moderada i forta i també aniria acompanyada de fang. Per tant, agafeu el paraigua si no us voleu embrutar. De cara a demà, una jornada molt semblant a la d'avui.
Gràcies, Jordi. Repassem, actualitzem com es circula ara mateix a les carreteres catalanes. Armand Maravalla, des del RAC, bon dia.
Hola, bon dia. Situació meteorològica marcada un dia més per la calor, per l'aixafogor, vent desagradable que ens acompanyarà durant el dia i durant la nit. Un dia amb núvols.
És, evidentment, el Jordi Miralles amb el temps, no l'Armand Maravalla. Ara sí, Armand, bon dia.
Bon dia. Doncs és matí de retencions a la Corona de Barcelona. Per exemple, la Pota Sud va molt carregada. Són 5 quilòmetres de retencions a l'A2 a Pallejà, també 3 quilòmetres a l'A2 a l'altura de Cornellà, en sentit Barcelona. Igual que a l'A23 hi ha retencions amb 5 quilòmetres a l'altura de Sant Feliu. També entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, l'entrada de la Diagonal va molt carregada aquesta via. A l'altra banda, la C58, també hi ha retencions entre Ripollet i el nus de la Trinitat en tots dos sentits de la marxa, amb aturades puntuals. Això es deu també que hi ha retencions de l'AP7 a l'altura de Barberà en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa a les rondes, també van força congestionades, tant en sentit Besòs com en sentit Llobregat, amb aturades intermitents en algun tram, sobretot amb aturades més importants a l'altura d'Horta, a la Ronda de Nadal i també a la tram del Poble Nou, a la Ronda Litoral, en tots dos casos en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I aquests són els titulars d'aquest dimarts 14 de setembre, en què també mirem què es publica a la premsa digital. Òmnium promou un front comú per pressionar perquè hi hagi més català en la futura llei de l'audiovisual.
L'entitat prepara un acte unitari a mitjans d'octubre on hi participaran representants del sector audiovisual, experts, lingüistes, universitats i partits. Ara com ara, Esquerra, Junts, el PDeCAT i la CUP han confirmat l'assistència i s'està negociant amb els comuns. Ho explica Bernat Sorroca a Nació Digital.
I la Galeria Senda de Barcelona acull Benvinguts a la Ricarda. És una exposició que reivindica els lligams artístics i culturals d'aquesta reserva natural.
L'exposició arriba en un moment on el futur de l'ampliació del Prat encara és incert, apunta Crònica Global.
També Crònica Global assenyala que queden un centenar d'escoles a Catalunya on encara hi ha amiant.
La majoria de centres que encara tenen aquest material cancerigen es concentren a Lleida. El govern té previst retirar-lo en 28 escoles entre 2021 i 2023.
8:45, expliquem les notícies d'aquest dimarts. Comencem explicant-vos que el govern espanyol aprovarà avui mesures sobre l'electricitat per reduir les factures de la llum. En plena escalada de preus, Pedro Sánchez anuncia més rebaixes d'impostos, en aquest cas els que depenen del seu executiu, per contenir el que els ciutadans acabem pagant. Ho ha explicat aquesta nit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Y ya le anuncio que mañana en el Consejo de Ministros prorrogaremos hasta final de año la suspensión de ese 7% del impuesto y bajaremos el impuesto especial a la energía eléctrica, que ahora mismo está en un 5,1% al 0,5%, que es lo mínimo que nos pide o nos exige la legislación comunitaria.
Ara bé, Pedro Sánchez ha anat més enllà en aquesta entrevista. També ha anunciat que retallaran els beneficis coneguts com a caiguts del cel de les grans companyies elèctriques per limitar el preu del gas, que també s'està disparant. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Aquests beneficis són els que les companyies reben de manera extraordinària per les centrals nuclears i hidràuliques que no emeten CO2. Tot plegat ha de passar avui pel Consell de Ministres. Sánchez ho justifica perquè assegura que les elèctriques estan tenint grans beneficis i poden assumir aquesta retallada. L'objectiu de l'executiu espanyol és que a finals d'any la despesa dels ciutadans en electricitat sigui similar a la que van haver de pagar l'any 2018.
I ha sigut el mateix Sánchez qui ha anunciat que anirà a la taula de diàleg amb el govern català i que la reunió es farà demà dimecres i a Barcelona.
Voy a ir.
¿Quién es la reunión?
Yo siempre he defendido el diálogo entre catalanes, la necesidad de abrir un nuevo tiempo, de reencontrarnos, de volver a ese punto en el cual dejamos de escucharnos, no solamente la ciudadanía catalana entre sí, sino también entre las distintas autoridades, y voy a hacer una apuesta firme por el diálogo y por el reencuentro.
El president espanyol ha assegurat que qualsevol acord en aquesta taula passarà després per un referèndum. El líder del PP ho ha qualificat d'inadmissible. És Pablo Casado a la COPE.
Ya es grave ir a una mesa en la que sus interlocutores piden la amnistía y la autodeterminación. Para entendernos, amnistía, como si España fuera una dictadura. Autodeterminación, como si Cataluña fuera una colonia. Pero ya el colmo es que diga que si llegan a un acuerdo, eso lo va a someter a un referéndum. Yo creo que, sinceramente, se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos en el Parlamento y una investidura. Y esto es algo que la sociedad española no debe permitir.
Aquí tant Esquerra com Junts volien que Sánchez fos en aquesta reunió per donar credibilitat a la seva voluntat de diàleg. Abans de la reunió entre governs, a més, es trobaran també els dos presidents.
De fet, Aragonès ja havia insistit en que la trobada fos al màxim nivell institucional. Avui, després del Consell Executiu, s'haurien de fer públics els noms definitius de qui seran els integrants de la mesa per part del govern català. A part del govern català, el que falta per concretar és que hi anirà de Junts per Catalunya.
En relació amb el diàleg, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, demanava ahir des dels micròfons d'aquest programa que els polítics dialoguin i, sobretot, que s'escoltin.
L'actitud amb la qual tenim que anar a fer un diàleg sempre té que ser aquesta actitud d'estar oberts a l'altre i saber perdre per escoltar també les raons, que també les té l'altre d'un costat i de l'altre.
I el govern té previst aprovar avui un decret llei perquè les escoles i instituts puguin saber quins dels seus alumnes, professors i personal estan vacunats i quins no.
D'aquesta manera, a través de l'aplicació TraçaCovid, sabran qui ha de confinar-se i qui no si en una classe es detecta un o més positius. Mentre el decret llei no entri en vigor, si es detecta un positiu a l'aula, el departament sol·licitarà la informació de la vacunació del grup, segons ha informat el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
De fet, avui és el segon dia d'escola a Catalunya. El curs ha engegat amb més d'un milió i mig d'alumnes i s'han obert als 5.470 centres que hi ha a tot el país.
El conseller d'Educació assegura que aquest curs es treballarà amb la mirada posada en l'estat emocional de l'alumnat com a conseqüència de la pandèmia de la Covid. Josep González Cambray ha fet aquesta valoració de l'arrencada del curs.
Avui és un dia important, és un dia important pel país. És el primer dia del curs 2021-22. Quan batega una escola, batega la societat. És un dia amb motxilles plenes d'il·lusió, de retrobaments, de felicitat, de somriures, de paraules a les aules, i per tant donem vida a les aules de nou avui amb aquesta tornada i aquest inici de curs.
Tornaran per fi les abraçades a les residències després de molts mesos vetades. Així ho preveu el nou protocol a les residències de gent gran. Familiars i usuaris no s'han pogut mostrar afecte físic des de l'esclat de la pandèmia.
La Generalitat flexibilitza les mesures i permet que els centres que es troben en verd i en groc puguin tornar a haver-hi contacte físic entre residents i visitants. Ho hauran de seguir fent, això sí, amb cita prèvia. També es recuperen tot tipus de sortides i podran passar llargs períodes fora del centre. A més, els residents ja no hauran de fer quarantena si són contacte estret d'un positiu. D'altra banda, es manté un cribratge cada 15 dies per als professionals vacunats i 3 a la setmana per als no vacunats.
I la farmacèutica Ipra, amb seu a Amer, a Girona, ha signat un acord per subministrar més de 50 milions de dosis de la vacuna que està investigant contra la Covid-19 al Vietnam, amb l'objectiu de poder fer front a la pandèmia en aquell país. El subministrament es farà un cop s'hagin realitzat els estudis clínics locals i es tingui autorització per part de les autoritats d'aquell país.
Segons informen en un comunicat, amb aquest acord de cooperació, el Vietnam podrà oferir a la seva població una solució contra la pandèmia i podrà incrementar la taxa de vacunació. Remarquen que la vacuna que desenvolupen a l'empresa catalana ha despertat interès en aquest país asiàtic perquè utilitza una proteïna que indueix una resposta immunitària que neutralitza el virus.
I Microsoft instal·larà un centre especialitzat en intel·ligència artificial a Barcelona. El centre formarà part d'una divisió en què treballen més de 5.000 professionals i pel centre de Barcelona se seleccionaran d'entrada 30 enginyers de programari i científics de dades. La previsió és que més endavant s'acabin creant un centenar de llocs de treball.
Segons la companyia, el nou centre es dedicarà a treballar en el desenvolupament del buscador Bing, el competidor que somia fer ombra a Google. El vicepresident de Microsoft als Estats Units, Jordi Ribas, serà l'encarregat de dirigir aquesta nova seu que vol atreure talent de tota Europa.
Ja hem arribat al punt de 9:45 del matí. Dimiteix una vicerectora de la Universitat Politècnica de Catalunya per instar a cremar contenidors durant la Diada en les seves xarxes socials.
La vicerectora Núria Pla ha dimitit aquest dilluns després que dissabte instés a cremar contenidors als carrers i a bloquejar l'aeroport. El rector de la universitat, Daniel Crespo, li ha acceptat per evitar que les interpretacions d'una piulada al seu compte personal puguin afectar la institució.
I investiguen una agressió homòfoba a dos menors a Reus. Els fets van passar dissabte a la nit i els Mossos d'Esquadra en busquen els autors.
Els joves van ser agredits físicament i amb caràcter homòfob per un grup de persones de la plaça Europa de Reus. A banda, també els hi van robar objectes personals. Els fets van passar dissabte, però ha estat aquest dilluns quan el pare d'una de les víctimes ha denunciat els fets a la comissaria. Els Mossos mantenen una investigació oberta per un delicte d'odi per orientació sexual.
I una vintena de famílies d'Olesa de Montserrat continuen desallotjades després que diumenge s'incendiés un edifici d'aquell municipi. Per ara, només es permet a aquests veïns d'entrar a casa si han d'agafar alguna pertinença.
A causa de l'incendi, el bloc es va quedar sense subministrament de llum, de manera que s'està a l'espera del restabliment del servei per poder autoritzar el retorn a tots els pisos. L'accident va provocar la mort d'una dona de 71 anys i va deixar 3 ferits greus que continuen hospitalitzats.
Ahir l'alcalde d'Olesa de Montserrat denunciava en aquest programa la situació de vulnerabilitat i de precarietat en la qual es troben alguns dels edificis del municipi, que feia temps que demanava una subvenció des del consistori per poder-hi actuar, que no arriba. Avui parlarem amb Fernando Antón Alonso, que és investigador de l'Institut d'Estudis Urbans i Metropolitans, que ha participat en diversos estudis sobre vulnerabilitat i cohesió social en barris de diverses poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè, malauradament, el que passa a Olesa, més enllà de l'incendi, no és exclusiu d'aquesta població de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Repassem la informació esportiva. El Barça debuta avui, serà a les 9 del vespre a la Lliga de Campions. Jugarà amb un rival exigent, el Bayern de Munic, i en una situació, si més no delicada, perquè té 4 dels 6 davanters lesionats. Ja teníem a la infermeria Ansu Fati, Dembélé i el Kun Agüero. S'hi ha de sumar des d'ahir una nova lesió, Xavi, la de Martin Braithwaite.
El davanter danès haurà de passar pel quiròfan a causa d'una lesió al genoll esquerre. El Barça tampoc podrà comptar aquesta nit amb Serginho Dest, que pateix un esquinç al turmell. L'entrenador blaugrana Ronald Koeman creu que el partit d'avui és complicat, però assegura que l'equip té molt d'interès en la competició i que el fet de jugar a casa és un punt a favor.
Partido complicado, pero de muchas esperanzas, de mucho interés en competir en esta competición de Champions League, entonces y jugamos en casa y entonces intentamos sacar un buen resultado para iniciar esta temporada de Champions League.
El tècnic té clar com ha de jugar el seu equip per tal de no patir davant d'un Bayern que en l'últim enfrontament amb els blaugranes va golejar per 2-8. Comenté clar que cal un bon paper dels centrals i que no cal perdre pilotes.
Si pierdes balones en espacios importantes atrás, nos pueden hacer mucho daño, porque el Bayern es un equipo que físicamente está a tope y sobre todo cuando roban el balón son muy rápidos hacia arriba, entonces es importante tener balón.
També a la Champions, l'equip femení del Barça ja sap amb quins rivals s'enfrontarà a la fase de grups.
Les actuals campiones d'Europa debutaran a la competició el dia 5 d'octubre i ho faran davant l'Arsenal a Londres. Les blaugranes han quedat enquadrades al grup C, on també hi ha el Hoffenheim i el Koge danès. Aquests dos equips debuten per primer cop a la Champions femenina. L'entrenador blaugrana, Jonathan Giraldez, ha valorat els rivals i veu l'Arsenal com el contrincant més perillós.
Per mi és un dels equips que millor s'ha reforçat al continent europeu. Té jugadores de gran nivell i l'altre dia ho van demostrar, un ritme de joc molt alt, no?, per el moment de la temporada en el que estem i esperem, jo crec que serà un dels rivals més complicats.
Els Mossos d'Esquadra han trobat documents del Barça Gate a casa d'un directiu de la Junta de Bartomeu. Els documents confirmarien l'existència de 4 comptes de Twitter que es feien servir per difamar l'entorn del propi club.
Durant aquest mateix registre que la policia va fer a casa de Jaume Masferrer, també es va trobar una llibreta on s'apuntava que Masferrer havia de parlar amb els auditors sobre el context polític de l'1 d'octubre del 2017, quan es va celebrar el referèndum. Segons va avançar ahir el programa Què t'hi jugues de Ser Catalunya, hi hauria escrit en aquesta llibreta que calia defensar el club dels atacs de l'independentisme. Els documents també confirmarien que Masferrer hauria fet una anàlisi prèvia de l'auditoria interna que el club va demanar a PricewaterhouseCoopers. Aquest informe s'hauria fet abans que la resta de membres de la Junta Blaugrana de Bartomeu conegués els resultats.
I el Real Madrid ha perdut a Gareth Bale una altra vegada perquè s'ha lesionat en el darrer entrenament. Les primeres valoracions apunten a una baixa que pot durar mesos.
El galès pateix una lesió als isquios de la cama dreta. La baixa arriba en un moment on el calendari dels blancs apreta fins la propera aturada de seleccions, amb 4 partits de Lliga i 2 de Champions en les properes 3 setmanes.
I Vinícius, que va celebrar un gol saltant a la grada, abraçant-se amb els aficionats, ell sense mascareta i alguns dels que miraven el partit o sense o mal posada, no serà sancionat per aquesta acció.
Només rebrà una amonestació per part del comitè de competició, que és l'únic organisme que pot sancionar els futbolistes. El jugador va veure la targeta groga després d'aquesta acció per la sanció, però la sanció no anirà més.
I acabem amb ciclisme. Primo Roglic no disputarà la contrarrellotge del Mundial que s'està fent a Flandes.
El campió olímpic de contrarrellotge no correrà finalment aquesta prova en els Mundials de ciclisme que es faran a Flandes del 19 al 26 de setembre. El vencedor de la Vuelta ha decidit participar només en la prova en línia, tot i ser un especialista en la lluita individual.
Gràcies, Xavi. Falten 10 minuts per arribar al punt de les 9. Farem una pausa breu per la publicitat i tornem en temps de tertúlia amb Marc Molins, amb Joan Serra i amb Sílvia Angulo.
Al matí... a Ràdio Estel, amb Pol Marçà. Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
El fet que ens arribi aigua a casa cada dia amb la sola acció d'obrir l'aixeta és tan habitual que poques vegades ens aturem per saber com ens arriba realment aquesta aigua.
L'aigua i la ciutat.
Agbar s'encarrega de subministrar aigua a gairebé 3 milions de persones de Barcelona, però també de la seva àrea metropolitana. Però com ho fan? Avui farem, radiofònicament, és clar, aquest recorregut. És a dir, com gestionen el cicle natural de l'aigua des de la captació fins al seu retorn a l'entorn natural. El primer que fan és recollir l'aigua dels rius més propers, en aquest cas, del Llobregat, del Besòs i del Ter. A partir d'aquí, l'aigua arriba a la planta potabilitzadora, on és tractada amb sofisticades tècniques que en garanteixen la seva qualitat i seguretat. Un cop aplicades aquestes tècniques, es transporta l'aigua a través d'una extensíssima xarxa de distribució i es guarda en dipòsits repartits pel territori. I ja us podeu imaginar que d'aquí a l'aixeta de casa vostra la lògica està servida. Això sí, es distribueix l'aigua, atenció, a través de més de 4.700 quilòmetres de xarxa. 4.700 quilòmetres, que no són pocs. Ara ja ho sabeu, i quan obriu l'aixeta podreu pensar tot el llarg camí que ha fet l'aigua fins a arribar a casa vostra.
Font de Vida, amb el patrocini d'Agbank.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a CaixaForum.org.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
D'aquí 4 minutets, 3 minutets, seran les 9 del matí. El que farem ara ja és obrir temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel. Aquest matí ens acompanya l'advocat Marc Molins, també la periodista Sílvia Angulo i també el periodista Joan Serra. Com estem? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Bon dia.
En aquest matí de dimarts. Han passat coses, han passat moltes coses aquesta darrera nit, perquè Pedro Sánchez s'havia guardat anuncis per aquesta entrevista a Televisió Espanyola. Si us sembla, comencem per el que ens afectarà a tots de manera directa, que serà el rebut de la llum. Avui la llum tornarà a marcar un altre preu. De mitjana no serà el dia més car, però vaja, continuarem estant a uns nivells molt per sobre del que estàvem acostumats. És veritat que em sembla que a les 8 del vespre arribarem a 157 euros al megawatt-hora durant una hora, que això sí que serà un rècord, però vaja, arribarà un punt que deixarà de ser notícia. Ja donarem per fet que cada dia, l'endemà, la llum serà una mica més cara. Però Pedro Sánchez ha decidit, finalment, que actua i, en principi, el Consell de Ministres d'avui aprovarà aquesta rebaixa dels impostos als que depenen del govern. És només un 5%, vull dir, ara ningú tampoc s'ha d'esperar que el rebut de la llum quedarà resolt. Pedro Sánchez ha anunciat que els impostos que li pertoquen al govern sobre aquest consum, que és un 5%, baixaran al mínim legal, que és un 0, és a dir, desapareixerà un 5% dels impostos. Que no és gaire, Sílvia, però tal com està el panorama, qualsevol cosa que es noti en el rebut de la llum serà benvingut. I això ho saben famílies que patien amb l'aire condicionat aquests dies, empreses que no sabien com s'oferien amb l'aire condicionat aquest final de mes de setembre o si havien de posar bombes de calor a l'estiu perquè les maquinàries no poden parar de funcionar. I les factures sí que ho estaven notant, que la facturació no és la prèvia a la Covid, ni molt menys. I que el rebut de la llum, amb la tonteria, va pujant, i al final del mes sí que ho veus allà escrit, que el llum no para de pujar el preu, no?
Sí, perquè ja no són només les famílies, són també les empreses. S'han encarit molt els rebuts que de les indústries. Això afecta a tots els productes que comprem, això afecta també a la feina. És, al final, és un mercat que es retroalimenta. I s'havia de fer alguna cosa. És a dir, el Pedro Sánchez va iniciar el curs polític explicant que la recuperació havia de ser per a tothom. És a dir, tots havien patit la pandèmia, la recuperació econòmica havia de revertir en tota la societat, i els fons europeus han de ser porosos i han de ser una pluja fina que caigui sobre tots els sectors. Clar, això, aquest discurs es contradeia amb una factura de la llum que cada dia arriba a un màxim històric. És a dir, ja és igual quan escoltis aquesta notícia. Sí. Sempre és un dia històric en el